El document anticrisi presentat pel Consell Assessor de la Generalitat preveu mesures vinculades a sectors tan sensibles com la sanitat o l'educació. Pel que fa al sistema educatiu, els experts, liderats per Salvador Alemany, recomanen que es paguin taxes pels serveis no bàsics, que se n'externalitzin altres i que s'ampliï el percentatge d'escoles concertades. A banda de les mesures anticrisi, la Conselleria d'Ensenyament també té sobre la taula les darreres dades sobre el mal nivell d'anglès dels alumnes i una proposta que ha traslladat al govern espanyol que demana que el català es pugui aprendre també a les escoles de tot l'Estat. Per tot plegat, parlem ara amb Irene Rigau, és la consellera d'Ensenyament. Senyora Rigau, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El document de la cimera anticrisi de demà diu que en matèria d'ensenyament s'han d'imposar taxes per alguns serveis no bàsics. Quins serveis s'haurien de pagar a banda?
Sí, ara l'estudiarem i, evidentment, l'analitzarem, vull dir, des del punt de vista educatiu. Hi ha uns ensenyaments que són obligatoris i altres que no ho són. El que passa és que també la llei d'educació va declarar que ensenyaments que no són obligatoris han de ser universals i a partir d'aquí doncs veuré a quins ensenyaments afectaria o a quins serveis afectaria aquesta proposta.
No ha vist encara el document del Consell d'Experts?
Tenim un esborrany, una proposta per anàlisi, però és una qüestió que avui abordaré perquè ahir no vaig poder i va arribar ahir.
El mateix document diu que s'haurien d'externalitzar més serveis a les escoles. Ara, en molts casos, ja estan externalitzats els menjadors, per exemple. Quins altres serveis es poden externalitzar?
En les escoles, pràcticament, és aquest. No n'hi ha d'altres, perquè el que són monitors i serveis vinculats a activitats complementàries o de lleure també són externs. Per tant, ja li dic que llegiré amb tot deteniment per veure de quin abast estem parlant.
El document anticrisi diu que s'ha d'augmentar el nombre de concerts. Fins a quin percentatge de l'escola catalana ha de ser concertada?
Bé, aquest és un percentatge que va evolucionar i va canviar. Anys enrere era un 60-40, en aquests moments és un 70-30, o sigui, en aquest creixement que havia tingut la demografia catalana i, per tant, la demografia escolar, els darrers anys els governs anteriors van frenar el creixement de la concertada i només va créixer l'ensenyament públic. Això va trencar aquell equilibri que hi havia en el seu moment i, per tant, hem de veure si això respon a la voluntat de les famílies, si respon a una eina de planificació o una decisió que havien pres de caràcter ideològic. I, per tant, jo crec que aquí va haver aquesta decisió i s'ha de veure com es garanteix el dret a l'educació i el dret a triar la plaça educativa, que són els dos drets que s'han de tenir previstos en la programació escolar, i això és el que farem.
Ja que en aquest tema, com a mínim, hi ha entrat, els d'abans m'ha dit que encara no s'havia llegit el document, en aquest expliqui'm quin és el percentatge de l'escola catalana que ha de ser concertada, que era la meva pregunta, si us plau.
No, jo li explico amb tot detall que la programació escolar, que és la que inclou tota la previsió de llocs escolars, ha de dir quina oferta està en mans de la titularitat pública i quins en mans de la concertada per garantir el dret a l'educació. I amb això què cal preveure? Cal preveure quina demanda hi ha, quina necessitat hi ha i quina és la demanda de les famílies. Perquè des de l'administració el que s'ha de fer és garantir el dret a l'educació i el dret a triar-la en la mesura que pugui.
El Consell d'Experts ho deu haver mirat perquè d'aquesta equació han resolt que s'ha d'augmentar el nombre de concerts. Jo li demano en quin percentatge s'ha d'augmentar.
Jo li haig de poder respondre en que si la demanda de les famílies fos 100% públic, doncs s'hauria de tenir en compte. I si la demanda de les famílies fos doncs una altra, també l'hauríem de tenir en compte. I, per tant, quan hàgim vist l'evolució de la demanda durant aquests anys és quan el podrem fixar, perquè no es fixa prèviament. És el resultat d'aquesta decisió. Per tant, jo crec que el que ha de poder créixer també és la concertada paral·lelament al creixement de la pública, i el que s'ha fet en aquests darrers anys és només créixer la pública i frenar el creixement de la privada concertada. Per tant, jo no li puc parlar en aquests moments una xifra, però sí dir que crec que han de créixer les dues modalitats del Servei d'Educació de Catalunya, al contrari del que havia passat fins ara, doncs, per tal de repartir la despesa i per tal de satisfer més les demandes.
Mirarem quan ho podem concretar,
sí,
doncs.
Sí, em sap greu perquè aquesta és una xifra de resultat, no és una xifra prèvia.
Molt bé, ja tindrem oportunitat de comentar-la. Escolti'm, ara el govern central ha flexibilitzat el cofinançament de projectes i fins ara, si el govern central posava 100 milions per projectes com la digitalització de les aules, la Generalitat n'havia de posar 100 més. Ara n'hi podria posar menys. Es podria rellençar el projecte de digitalització de les aules, tot i que menys ambiciós del previst? tenint aquesta flexibilitat pressupostària per part de la Generalitat?
Sí, ara nosaltres estudiarem, lògicament, en detall l'acord d'ahir, perquè una cosa és garantir que totes les aules puguin tenir pissarra digital, que tots els centres puguin tenir un bon equipatge d'ordinadors, que puguin treballar, lògicament, amb les noves tecnologies, que aquest és un objectiu general i que pensem doncs, abordar i anar complint, i l'altre és aplicar-ho mimèticament com s'aplicava. Per tant, nosaltres el que sí que farem serà avançar en el domini de les noves tecnologies amb tots els alumnes, avançar la dotació dels centres, però d'una manera diferent de la que s'havia fet, sapiguem que no tenim l'obligació de complir amb el 100% de l'esforç econòmic que això representava o del model que venia imposat.
Consellera, el nivell dels espanyols en anglès és el pitjor d'Europa.
Sí.
Com estem els catalans?
Doncs estem a la mitja espanyola, hem de ser realistes. Jo que sí que aquest tema... Doncs,
Com el resolem?
Com el resolem? Jo ja li vaig demanar al ministre d'una manera molt clara, que el resolem pel principi. O sigui, l'hem de resoldre des de totes les bandes, però no podem obviar el principi, que és per accedir a estudiar magisteri a Espanya, que és la que determina les condicions d'accés als estudis universitaris, hauria d'exigir ja un nivell d'anglès als futurs mestres.
Però farem classes d'altres matèries en anglès? Naturals en anglès? Matemàtiques en anglès?
És que per poder fer això necessitem que el mestre domini l'anglès igual que el català i el castellà.
Segur, però segur. Aquest serà el procés que aplicarem? Farem assignatures que no són específicament l'anglès, sí, sinó d'altres en anglès?
Ja s'està fent i s'ha de poder generalitzar. Uh-huh. Que quan estigui consolidat el català i el castellà, puguem fer alguna matèria en anglès perquè el domini instrumental sigui ple.
Vostè va demanar que el català i la resta de llengües cooficials s'estudiïn a la resta de l'Estat. Com ho va rebre el ministre? Li va parlar de la crisi econòmica o ho va veure bé?
No, la veritat és que com que en tota la sessió parlàvem del plurilingüisme, doncs em va semblar que era oportú recordar que hi ha un altre plurilingüisme també a nivell d'Estat i que les llengües catalana, basca i gallega estan poc presents en el sistema educatiu i que, per tant, des del coneixement al domini, com es pot fer a través de les escoles oficials d'idiomes, però en els nivells obligatoris també saber el per què i els trets bàsics de cada llengua que hi ha també, que no sigui el castellà, doncs havia de ser un objectiu del govern. Mm-hmm. I que, per tant, el ministre va prendre nota. Diríem que va prendre nota cordialment.
Va prendre nota cordialment, però no hi ha una previsió immediata. Eh?
Ja, cal veure que no era l'ordre del dia, però és que a mi em va semblar oportú. Feia pocs dies que en el Congrés de Diputats se'ns havia comprat amb la llei del tabac. No? Uh-huh. Per tant, si hi ha un coneixement, doncs hi haurà una entesa i qui coneix potser valora més.
El Departament d'Ensenyament a Girona va demanar a alguns instituts que no parlessin amb els mitjans de comunicació de les seves polítiques de retallada. Ens en fèiem ressò ahir al programa. Per què?
Jo crec que, primera, no té res a veure amb la retallada, si em permet, la reunió que es va tenir i la referència que va sortir. Mira, això és l'història, és un correu electrònic que surt després d'haver constatat el director territorial que s'havia filtrat un tema delicat que havien decidit que era de debat intern, com era el tema de... experimentar alguns centres una modificació en el calendari i bàsicament en l'horari a secundària. Aquest, com que és un tema tan delicat i que tots els centres ens han demanat sempre que abans que el govern tregui idees, les contrasti i les debati internament, doncs precisament, com que és un director molt dialogant i que ha visitat totes les comarques, s'ha reunit amb tots els directors, diu, va, doncs ara parlem-ne seriosament i llavors veu que hi ha hagut aquesta filtració i envia un correu electrònic demanant que allò que es va dir que seria de tractament reservat no es faci públic fins que no hi hagi una decisió presa per no crear confusió ni un debat estèril. Aquesta és l'història.
De qui va ser la decisió de propugnar la censura en aquest punt?
No és una censura, és el director territorial que veu aquesta constatació de que s'ha filtrat un tema i que fa un correu i explica als directors com ell creu que ha de funcionar la dinàmica comunicativa.
És un error o avala vostè aquest correu?
Jo crec que tots els que el coneixem i valorem moltíssim, penso que és un delegat boníssim, eh? O sigui, és un director territorial que ha estat un gran professor, un gran director, i serà un gran director territorial.
No estem jutjant a cap persona,
no,
estem jutjant
no,
un fet.
No, però jo li demano que l'emmarquem, aquest fet, no? Llavors, jo crec que tots els que el coneixem sabem què volia dir i els directors que ho van rebre sabien què volia dir.
Jo li pregunto pel fet.
Sí.
Va ser un error o vostè l'avala?
No, jo crec que va ser correcte recordar que la decisió era de debat intern. La frase concreta, la redacció concreta, doncs ja, escolti, realment, doncs ara vist el director, la polseguera que ha armat, doncs segur que faria un altre redactat, però la intenció és la mateixa, és dir, allò que acordem parlar internament, si voleu parlar dels temes delicats i participar en el debat de la política educativa del departament, us demano rigorositat en l'àmbit de la comunicació. No té més abast que això, no és cap prohibició en el sentit de censura, que sembla que és. No demanem que no es doni les opinions, es demana que es preservi l'acord de no ventilar temes interns si es vol participar en el disseny de les polítiques educatives. És un tema d'encaix que hem de saber trobar entre els directors dels centres i la pròpia administració, perquè els directors també són administració, i per poder parlar dels temes i no prendre les decisions sense escoltar i debatre internament amb la gent.
Moltes gràcies per atendre'ns, consellera.
A vostè, bon dia.
Bon dia.